Bé, en la taula de comunicacions, que ja saben que són intervencions una mica més breus que les ponències, d'uns 20 minuts de durada aproximadament, tindrem dues intervencions. Podrem escoltar a la doctora Gemma Domènech, en primer lloc, i després el senyor Joan Gai. Per tal de no agafar tots plegats torticolis, la presento, jo mateix també baixaré baix, i així es podré veure el PowerPoint còmodament. Gemma Domènech és doctora en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment investigadora a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. És d'aquelles persones, jo diria, que no n'hi ha gaires, per desgràcia, que provenint del món acadèmic i després d'haver fet doncs, una carrera acadèmica i una tesi doctoral, té, malgrat tot, la capacitat de divulgar continguts, a vegades molt complexos, mitjançant publicacions diverses, les mateixes edicions de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, en quaderns de la revista de Girona. Li hem pogut llegir ja diversos textos que tenen la virtut, la gran virtut de la divulgació entesa en el millor sentit, que no és mai fer més simple del compte allò complex, sinó fer aflorar la complexitat, fer-la comestible, fer-la digerible per un lector mitjà. Això em sembla que és una cosa que ja sap fer molt i molt bé i que, per desgràcia, repeteixo, no és precisament la virtut que més abunda la gent que provenim de l'acadèmia, que a vegades ens hi fem mal en el nostre propi estil, que no aconsegueix moltes vegades transcendir el propi gremi acadèmic. La doctora Gemma Domènech pronunciarà una comunicació titulada Josep Maria Corredor i Emili Blanc a Montpeller, que ve casualment immediatament després d'una publicació d'un llibre que acaba de publicar, que es titula Emili Blanc Roig, 1897-1996, Arquitectura, Patrimoni, Compromís, publicat precisament aquest mateix any passat, el 2012, per l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Moltes gràcies, Gemma.
Moltes gràcies a tu. Bé, bona tarda. Està engegat, això sí. Bé, té el vermell encès. Bé, sí, està encès. Bé, bona tarda a tots. Després d'agrair a l'organització, com es sol dir sempre, l'oportunitat que m'han donat de presentar aquí una recerca que acabo de fer recentment, tal com s'ha referit l'Oriol, voldria confessar que el meu coneixement sobre en Josep Maria Corredor és totalment tangencial. Per mi, Josep Maria Corredor és una figura que apareix insistentment a l'entorn d'Emili Blanc, l'arquitecte republicà al qual he dedicat la recerca que hem esmentat, i és una figura, doncs, la de Josep Maria Corredor, que m'apareix doncs, a Girona en els anys 30, a l'exili després, i per això doncs, he dedicat aquesta comunicació. Avui presentaré molt breument aquesta relació que va existir entre l'Emili Blanc i en Josep Maria Corredor, concentrant-me en la relació que mantenen durant el primer exili de tots dos a la ciutat de Montpeller. Seran unes escenes que ens poden aproximar a la vida quotidiana de la comunitat catalana a l'exili. Ho he fet acompanyada d'un PowerPoint per aquesta voluntat divulgativa a la que referia l'Oriol i que no sempre és ben entesa dins del món acadèmic, i a part perquè jo vinc del món de l'art, de l'arquitectura, i sense imatges no sabem parlar. Caldria ara situar-nos a Montpeller, concretament el 10 de novembre de l'any 39. En aquest dia comença a la Universitat de Montpeller, a l'Institut d'Estudiants Estrangers, comença el curs de Llengua i Civilització Franceses. Aquestes classes, que són classes d'història de la literatura francesa, història de França, història de l'art, història de la filosofia, a més de llengua francesa, són unes classes que pleguen a un grup molt heterogeni. És un grup on hi ha africans, hi ha indoxinesos, enanamites, hi ha jueus desplaçats de totes les nacionalitats, polonesos, xecs, romanesos i un bon grup de catalans. En concret, els catalans que representen l'extensa comunitat que viu a Montpeller fugint del feixisme que s'ha imposat a Espanya són Teresa Rovira, els citaré perquè només són 22, i és significatiu per veure el grup en el que se relacionen els protagonistes. Doncs són Teresa Rovira, Josefina Mori, Josefina Blasi, Isidre Maranges, Maria Domingo, Reis Bertral, Miquel Guinart i la seva esposa, Antoni Bonet i la seva esposa, Josep Maria Corredor, Martí Rouret, Ramon Sanahuja, Xavier Casademunt, Enric Palau, Emili Vigo, Ferran Rahola, Emili Blanc, un Martínez del que tampoc sé el nom de pila, Felip Calvet, Ràfols Camí i Artur Blader. A la imatge us he portat una imatge que no és la de tots ells, sinó que és la d'alguns d'aquests estudiants durant una excursió que fan pels bons de Montpeller amb un grup de militants d'Esquerra Republicana. Aquí en la imatge estan identificats. Recordem ara, tot i que suposo que tothom, l'audiència ho coneix perfectament, que Montpeller acull una de les tres residències d'intel·lectuals que la Fundació Ramon Llull, amb l'ajut de moltes entitats internacionals, estableix a França. Al cas de Montpeller cal dir que la residència no és un espai físic com a tal, sinó que és un conjunt de cases i de pisos llogats en diversos barris de la ciutat i que és una cosa escampada per tota la ciutat. Gràcies a les cròniques que van escriure alguns dels protagonistes, sabem que la vida de la comunitat catalana es desenvolupa entorn als cafès, a la biblioteca municipal, i si bé la major part del temps es dediquen a resoldre les necessitats més perentòries sorgides de la seva condició de refugiats, també hi tenen lloc una important vida cultural entorn a les figures més carismàtiques d'aquesta intel·lectualitat resident a Montpeller. D'aquests relats que m'estava referint, d'aquests relats biogràfics o llibres de memòries, cal destacar, i tothom hi estarà d'acord, per la seva amplitud i la minuciositat dels seus detalls, la crònica que va escriure, o les cròniques que va escriure Artur Blader de Sonvila. Qui els hi ha portat? Artur Blader, mestre, escriptor, militant d'Esquerra Republicana, exiliat primer a França i després a Mèxic, amb els seus dietaris ha confegit una detallada crònica de l'exili republicà català. Des del pas de la frontera, a l'estada a Perpinyà, a París, a Montpeller, fins l'embarcament en el Niassa l'any 42 i el seu establiment a Mèxic. A la pantalla veuran els tres principals títols en els que es pot resseguir aquest periple vital, que no és el seu periple vital, sinó que és el periple vital de tot un grup de catalans. Artur Blader ens descriu en els seus llibres la vida, l'ambient que respira a Montpeller. Només els llegiré la primera de les cites que he portat. Ell diu, quan arriba a Montpeller, aquesta ciutat ens és més favorable als catalans que Perpinyà o que Tolosa, venien de Perpinyà la majoria, on és molt difícil d'obtenir el permís de residència. I a partir d'aquí les seves cites doncs, expliquen la vida, el dia a dia, el pas de les estacions, l'arribada del Nadal i els problemes quotidians amb els que s'enfronten la comunitat que està allà. És en aquest escenari de Montpeller on es retroben aquests dos vells coneguts que són l'Emili Blanc i en Josep Maria Corredor. Presentaré breument a l'Emili Blanc Roig perquè també és una persona molt mal coneguda o molt desconeguda encara. Emili Blanc Roig és un destacant representant del racionalisme, del moviment racionalista en arquitectura a Catalunya. És arquitecte responsable de les construccions de la Generalitat durant la República. Va ser militant d'Esquerra Republicana i paral·lelament a la seva feina a la comissaria delegada de la Generalitat de Girona com a arquitecte cap de les obres públiques que es fan a la ciutat, a la demarcació, en els moments de màxima violència iconoclasta que es van viure les primeres setmanes de la guerra, Blanc va tenir la responsabilitat de la protecció del patrimoni. Emili Blanc forma part de la nova Comissió de Patrimoni Artístic i Arqueològic que es crea el 22 de juliol del 1936. Jo sempre que parlo d'això recalco que la guerra comença el dia 18 i la Comissió de Protecció contra els que incendien les esglésies es crea el 22 de juliol, o sigui que la reacció del govern és molt ràpida, tot i que no es pot controlar de la manera que es voldria. Doncs bé, ell forma part d'aquesta primera comissió de protecció destinada a salvaguardar el patrimoni artístic de tota la demarcació de Girona. Hem de recordar que, tot i que té importants fracassos, el paper de la comissió és fonamental per aturar els atacs dels incontrolats contra el patrimoni eclesiàstic i són els que salven importants edificis i eviten l'incendi d'edificis com ara se m'acut la Catedral de Girona, per exemple, entre moltíssims d'altres. Per fer-nos una idea més aproximada del personatge, he portat aquí quatre imatges que jo considero representatives de la seva feina abans de la guerra. La primera de totes és la restauració dels banys àrabs, amb la que fa amb Jeroni Martorell i amb Rafael Masó. La següent és la construcció de l'escola de Flaçà, en una imatge del dia de la inauguració, precisament, al setembre de 1934. Ell té un paper destacadíssim en el que és la construcció d'edificis escolars, tots els edificis que promou la República, bàsicament els de les comarques gironines són fets per ell. A baix hi ha un detall del seu domicili, la casa, l'obra més emblemàtica conservada a Girona, i l'última és la inauguració del patronat de la catequística de Figueres, una altra de les obres importants de la seva producció. Bé, doncs, en aquest context, quan ell està construint aquestes obres i està en aquests afers, té relació amb Josep Maria Corredor, que és amb del que estem parlant avui. A part de compartir militància política en el mateix partit d'Esquerra Republicana, tenen en comú o viuen junts i il·lusionats la curta aventura de la revista Víctors. A més, les seves formacions professionals, Corredor com a mestre i Blanc com a arquitecte, comparteixen els anhels de renovació de l'ensenyament a Catalunya, l'un des de la part pedagògica i l'altre des de la part més física de les escoles. Aquesta amistat, doncs, de Corredor i de Blanc, que s'inicia en aquests anys 30 a Catalunya, té lloc en el recés dels cercles republicans que hi ha a la ciutat i es reprèn en l'exili. De nou una imatge de Montpeller. Montpeller acull la comunitat de catalans i és en aquest sí en el que participen activament en la seva vida cultural els nostres protagonistes. A banda d'aquest curs per estrangers que organitza la Universitat de Montpeller, tots dos junts participen en algunes de les tertúlies que tenen lloc a la ciutat, especialment a la que setmanalment es fa a casa de Carles Riba. És gràcies al testimoni de Blader que sabem les persones que habitualment es reuneixen a casa de Riba. Diu, a Can Riba era freqüent de trobar-hi compatriotes, mestre Fabra, doctor Batestini, professor Blasi, l'arquitecte Blanc, Antoni Xirau Palau, Josep Maria Corredor i de vegades algun intel·lectual castellà també exiliat. Emili Blanc havia conegut a Carles Riba precisament l'any 39 en el tren que els portava de Cervera a Perpinyà. Però serà l'amistat, sens dubte, amb Josep Maria Corredor, que és prèvia i és més intensa i més aprofundida, la que li permet entrar en el cercle de Carles Riba. Aquest cercle es crea a partir del febrer de l'any 41, quan Clementina Arderiu i Carles Riba, amb els seus fills, s'estableixen a Montpeller. De la coneixença de Carles Riba m'ha agradat portar el testimoni que es conserva a les seves memòries, conservades a l'Arxiu Municipal d'aquí de Girona. I us el llegiré, tot i que l'he posat aquí a la pantalla. Emili Blanc escriu, arribat a la població de Cervera i no trobant ànima vivent aquí preguntant a aquella hora de la nit, seguint les vies del ferrocarril vaig arribar a l'àrea de l'estació i saltant per sobre d'una paret de tanca m'hi vaig introduir. Finalment, un treballador dels ferrocarrils francesos em va acompanyar fins un tren que, segons em va dir, estava format per sortir de matinada, a la matinada següent cap a Perpinyà, i molt amablement em va invitar a pujar-hi. Aquell dichós tren estava preparat precisament per acollir personalitats i altra gent molt compromesa, a fi de salvar-los de la incivil i cruel repressió franquista, i era ja ocupat per un gran nombre de persones assegudes en bancs de fusta. Enmig d'una fosca gairebé total, que de moment no em permetia reconèixer ningú, un senyor que al llarg de la conversa vaig saber que era l'excels poeta Antonio Machado, em va fer lloc entre ell i la seva senyora mare, honor que he recordat tot al llarg de la meva vida. Però abans d'emprendre el viatge, Blanc farà una altra coneixença. El matí del nou dia em va portar a fer també la coneixença personal de Carles Riba, gran poeta, crític i assagista, del qui ha estat sempre un admirador entusiasta, i que en aquella circumstància, desposseït de moneda que tingués algun valor, em va pagar el passatge fins a Perpinyà, que costava 7 francs, no cal dir el meu agraïment, evidentment. Tornem a Montpeller. I el grup de tertulians amb el que Blanc coincideix setmanalment a casa de Riba. Que, com he dit, Fabra, Batestini, Blasi, Xirau Palau, Corredor, Pujols, Lloret, Heribert Barrera i el mateix Blader, que és el que ens narra aquestes trobades. Alguna d'aquesta gent, per no dir la totalitat, formaran el principal nucli de relació que té Blanc i que té Corredor a la ciutat de Montpeller. A tall d'exemple, cal dir que el Nadal de l'any 1941, Emili Blanc amb la seva esposa Maria Batlle I Pere Blasi, Josep Maria Corredor i Artur Blader passen tota la tarda de Nadal a casa de Carla Riba. I d'això en deixa testimoni Blader en el seu dietari. Diu, hem menjat dolços, hem begut moscat i cafè. S'ha parlat una mica de tot i a mitja tarda la senyora Riba ens ha llegit poesies. Tot això va bé i hauria de quedar a la memòria. Precisament seran aquests tres, Josep Maria Corredor, Pere Blasi, Carla Riba, que estaven aquesta tarda de Nadal, però també el darrer personatge que veuen a la pantalla, Nicolau Battestini. Ells quatre seran habituals a les tertúlies de casa en Riba i seran els que Blanc considera els seus amics quan deixa Montpeller per marxar camí a Mèxic. Això ho sabem perquè s'han conservat les cartes que Blanc envia als seus amics quan ell marxa. Diu, ens plauria moltíssim saber noves de vostè, referint-se a Carla Riba, que és a qui va adreçar de la carta, i dels amics, Blasi, Corredor, doctor Battestini, però ja veig que no ens queda més remei que conformar-nos a una incomunicació que no sabrem quan durarà. Això és una postal que escriu el 22 d'abril des de Casa Blanca i que actualment es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Presentaré molt breument els altres protagonistes que no són Blanc o Corredor. Aquest és Nicolau Battestini Galup, metge i polític republicà. Havia estat diputat del Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana l'any 32. Havia estat president delegat de la Protecció de la Infància de la Generalitat de Catalunya fins l'any 36. I en plena guerra, entre el 38 i el 39, és director de l'Hospital General de Catalunya. La relació entre Blanc i Battestini és anterior a la relació amb Riba i la resta del grup, perquè arriben molt aviat a Montpeller i les seves aficions i interessos els apropen. Sabem, per exemple, que junts assisteixen al juliol del 39 a l'exposició de dibuixos i aquarel·les que fan Roser Bru, Alexandre Cirici i Jaume Piques al Museu del Treball de la ciutat. O que junts assisteixen a les classes de francès que organitza la mateixa comunitat en la rebotiga del bar, del bar més cèntric de la ciutat. L'altre protagonista o l'altre amic que Blanc deixa a França és Pere Blasi. Pere Blasi Maranges també és una coneixença prèvia, segurament. És mestre, geògraf, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i considero que hi ha una relació anterior amb Emili Blanc perquè Pere Blasi comparteix amb Blanc la salvaguarda pel patrimoni històric i artístic en el moment de la guerra. L'estiu del 36, quan Blanc precisament formava part de la comissió que he esmentat abans, Blasi formava part de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya i que dedicava a visitar el territori per conèixer l'estat en què es trobaven els principals monuments i incautar-los com a monuments de la Generalitat i assenyalar-los amb uns cartells que hi posaven. Sabem, per exemple, es coneix que l'estiu de l'any 36, Blasi, juntament amb Joan Subies, cap dels Serveis de Cultura de la Generalitat a Girona, i dos policies es desplacen fins a Castelló d'Empúries per veure l'estat en què es trobava la Basílica de Santa Maria i enganxar doncs, aquest cartell que la declara monument nacional i, per tant, incautat per la Generalitat i que, per tant, no queda sota la protecció i la custòdia de la policia. Per tant, aquest és un monument de la demarcació de Girona i si Blanc era el responsable d'aquests monuments és probable que hi hagués una relació de feina. Però, sens dubte, serà el fet de que Blasi i Corredor comparteixin pis a Montpeller el que farà sorgir la familiaritat amb la que se li adreça a Emili Blanc a les cartes. En les cartes aquestes del moment durant l'embarcament en direcció a Mèxic, Blanc diu, digui al senyor Blasi que la qüestió que va quedar resolta més aviat va ser la del fumar. A bord hi ha tota mena de tabac i a bon preu. Si fos possible enviar-li un colis de tabac, ho faria amb veritable plaer. Aquesta carta que acabo de citar i les altres que es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya posen de manifest la relació que va existir entre Emili Blanc i Carla Riba, una amistat o una relació que s'inicia puntualment en el tren de Cervera a Perpinyà i que tres anys més tard s'afiança a Montpeller i que és evident quan després hi ha aquestes cartes que és una amistat important. Unes cartes que escriu Blanc l'abril del 42 i que escriu durant el viatge a Mèxic. Aquí n'he portat un parell d'imatges. El cercle de relació de Josep Maria Corredor a Montpeller, més enllà dels companys del curs de l'Institut d'Estudiants Estrangers i dels amics o dels contertulians que es trobaven a Can Riba, s'amplia amb el cercle de l'altre company de pis. O sigui, Josep Maria Corredor, aquests anys que viu a Montpeller, comparteix pis amb Pere Blasi i amb un altre empordanès, amb Alexandre Deulofeu. A la casa del carrer Baudin 23, que és el pis on viuen ells tres, és el lloc de reunió per un altre grup, per una altra colla, per una altra capelleta, que és la de Francesc Pujols, Bell Llucell, Feliu Riera, Heribert Barrera, Josep Pallach i Artur Blader, perquè Artur Blader participava de tot el que hi havia a Montpeller. En aquest pis doncs, es reuneixen aquestes persones per escoltar i discutir les tesis que elabora Deulofeu. Unes tesis de les quals els seus companys de pis, Blasi i Corredor, sembla que no en són massa entusiastes, com ens escriu Artur Blader, que més aviat els critica. La vida de Blanc i de Corredor i de totes les persones que he estat parlant i de tota la comunitat que viu a Montpeller es desenvolupa amb el rerefons de la invasió alemanya. L'entrada dels alemanys a París el 14 de juny de 1940 fa empitjorar la situació dels republicans refugiats a França. Un cop més és Blader el que ens descriu la situació. Diu, hauria de fer constar, encara, que l'apocalipticomania s'acompanya de la piromania, la crema de papers i de paperots, que amb raó o sense foren considerats comprometedors, va estar a l'ordre del dia. Finalment, una darrera, i aquesta sí que és greu, conseqüència de la desfeta, la desorganització de la vida residencial, el crac econòmic dels residents. Els subsidis del mes de juny s'han perdut. De moment, els catalans viuen de préstecs i de miracle. La invasió alemanya, a més, suposarà un autèntic malson pels catalans, temorosos que els nazis els lliuressin a les autoritats franquistes. Un desgavell, a més del desgavell que acabo d'anunciar de l'organització de l'auxili i dels subsidis que podien rebre. En aquest cas és Josep Maria Corredor el que ens descriu la situació. Diu, el grup nombrós de catalans que ens trobàvem a Montpeller vivíem amb l'ai al cor. Amb la invasió nazi, les escadusseres il·lusions es veien substituïdes per perills, amenaces cada dia més inquietants. Cal dir que en el seu cas els temors es compleixen, quan al setembre és interrogat per la policia i ha d'abandonar temporalment Montpeller. Però la situació dels refugiats catalans, lluny d'estabilitzar-se, empitjora cada dia. Un any després, el 18 de desembre del 1941, Blader posa en boca de Blanc el moment de por que s'està vivint. Aquella tarda, quan Blader arriba a casa de Riba, comenta que s'acomiadaven l'arquitecte Blanc, gironí, i el seu amic que es diu Rizo. Un cop a dalt, el poeta ens explica que aquests amics li acabaven de manifestar que la nostra gent, arreu de França, travessa una nova onada de pànic. Li han dit que a Marsella i a Tolosa, sobretot, la policia fa detencions i s'emporta gent als camps de concentració. Davant d'aquesta situació, davant d'aquesta inseguretat, un bon nombre de residents de Montpeller decideix marxar a Amèrica. És l'any 42 quan els camins de Blanc i de Corredor es separen de nou. Emili Blanc s'embarca cap a Mèxic i Josep Maria Corredor es trasllada a Perpinyà. El 14 d'abril del 1942, des del port de Marsella, Emili Blanc i la seva esposa Maria Batlle s'embarquen amb destinació al Marroc. Sis dies després arriben al port de Casablanca. Des d'on a bord del Niassa emprendran el viatge cap a Mèxic. Arriben a Veracruz el 22 de maig de 1942. Mèxic, com tots sabeu, era un país en creixement que integra ràpidament els refugiats catalans. El bon acolliment que dona Mèxic als exiliats catalans i espanyols republicans permet a Blanc continuar exercint la seva professió. En els sis anys que Emili Blanc resideix a Mèxic, projecta més de 40 obres. Obres que són habitatges per la comunitat catalana, però habitatges per la resta de mexicans i molts edificis industrials. A l'imatge he portat una petita mostra d'aquests edificis que tenen un important ressò, com la de resta d'arquitectes republicans que arriben a Mèxic, pel que signifiquen de modernitat enfront de l'arquitectura del país, una modernitat i una importància que ha estat abastament glossada pels historiadors mexicans. Cal dir que tots aquests projectes que Blanc executa a Mèxic, quan ell retorna, retorna amb els projectes, amb els vegetals. I aquests vegetals es conserven a l'arxiu municipal d'aquí de la ciutat i gràcies a això podem conèixer doncs, aquesta activitat. Tot i aquest èxit professional, que Blanc i la majoria dels exiliats viuen a Mèxic, la seva estada només dura 6 anys. El 21 de febrer de 1948, per circumstàncies diverses, bàsicament circumstàncies personals, Emili Blanc i Maria Batlle s'embarquen al vapor Marquès de Comillas des del port de Nova York per tornar a l'estat espanyol amb destí a Bilbao, on arriben el 4 de març de l'any 48. Cal dir que la situació de Blanc, com la de majoria de les persones que retornen en aquells anys, és molt difícil. Blanc té tots els béns confiscats, està suspès de la seva professió, és a dir, no pot exercir com a arquitecte, i molts anys després, quan recupera el títol d'arquitecte, construeix únicament petits habitatges, bàsicament pel cercle familiar o pel cercle més proper d'amistats. Hem de pensar que la societat que el rep l'impedeix tornar a gaudir del prestigi social i arquitectònic que havia tingut abans de la guerra. En aquí la imatge veiem un informe policial de l'any 56 en el que se seguia doncs, vigilant les activitats de Blanc i fent informes sobre la seva vida o la seva perillositat. Com hem vist, els destins de Blanc i de Corredor es separen l'any 42. 6 anys més tard, Emili Blanc retorna a Girona. 30 anys més tard ho fa Josep Maria Corredor. Jo no he pogut trobar cap prova documental, però és més que probable que el seu retrobament es produís en aquells esperançats anys 70. Fins aquí la meva comunicació, els agraeixo la seva paciència i moltes gràcies.
Tenim temps, em sembla, per si hi ha qualsevol qüestió, pregunta o aclariment. Em sembla que en relació al possible retrobament entre Blanc i Corredor a què et referies, la Maria Rosa Corredor ens en pot dir alguna cosa.
Sí. Ah, molt bé.
Ah. No se sent, sí. Doncs sí, el anava a veure cada vegada que venia a Girona, els anys, a partir dels anys 60 i pico, no? Cada vegada que anava a veure el senyor Blanc a casa seva, em recordo.
Ah, molt bé.
Jo era molt petit i em recordo que la senyora Blanc ens donava dolces, aquestes coses que recorden les criatures, sí. Però sí, sí, es van tornar a veure cada vegada que venien, sí.
Gràcies.
El que veig, és que amb les peripècies que va passar pel Roma, va viure gairebé 100 anys.
Sí. Sí, les peripècies no maten. Les peripècies no.
Jo vaig conèixer la terra i una persona
sí.
Excepcional. Així és baixet, però com fas els anys, la cinquena va començar a disminuir. Però era extremadament amable, molt educat amb el seu propietat. I a la pedra, que era un edifici molt gran, que ell va construir, que ho volia convertir en xeriat. El gent gran, i ell vivia. Gran Bacau, que ens va trencar l'any del mas i així, i va donar a la Generalitat, que no sé si ho gestiona.
No ho gestiona. Això és una reivindicació de la família. Bé, la família, ell no tenia família, només té un nebot, que té uns altres nebots a Madrid, els quals es desentenen.
No tenia família, però tenia, es havia casat.
Sí, però només va tenir una filla que va morir precisament en l'exili. No sé si tu això ho sabries, perquè és un tema que no... Com que no hi ha massa família, la família tampoc sap massa bé com va anar, però la desgràcia va ser aquesta, que l'única per filla que van tenir només d'arribar a Mèxic i va morir. I això va fer que després ells volguessin oblidar totalment l'estada mexicana i per això d'alguna manera van retornar. I quan ell va morir, va deixar, abans de morir, va donar la seva casa, aquesta casa que tu anaves, a la Creu Roja, és la seu de la Creu Roja aquí a Girona, i l'altre habitatge, que és on va viure des que es va quedar vidu, que era un mas que tenia la família a la pera, ell ho va reformar com a geriàtric. I ho va reformar i estava... Les obres... va treballar fins que es va morir. Va treballar fins un any o dos. Sí, sí, sí. De la Generalitat.
De la nostra Generalitat.
Sí. No. No. Això... Sí, no, el nebot... El seu nebot, que és el marmesó testamentari, que és l'encarregat de fer complir la voluntat del testament, pobre home, és broma ja molt gran també, i se sent que ha fracassat amb l'intent, perquè ell me va dir que ell ha anat a veure tots els presidents de la Generalitat. Que ell ha anat a tots i els ha explicat que tenen això, que com és que no... Perquè a més van entrar-hi uns ocupes, van cremar la biblioteca, tota la biblioteca que tenia ell allà. El nebot viu a prop, de manera que cada dia ho veu, l'estat de com va quedant, i diu que no sap la raó per la qual la Generalitat... Això que és un problema de que com que ho ha donat per residència de la gent gran, però no compleix la normativa per obrir-la com a residència de la gent gran, doncs ara no es podria fer per una altra cosa. Sí, perquè el testament diu que... I ell me va dir, a veure si ara amb el teu llibre això es pot desencallar. Sí, la majoria de Mèxic, tota l'obra aquesta de Mèxic, per exemple, hi ha... No, és que era una persona amb uns principis que no els va variar, penso, mai, no els va variar, ell tenia unes idees molt... No, ell vivia sol. Llavors tenia aquest nebot, que no és ben bé un nebot, o sigui, els seus nebots es van... És que és una història molt llarga, però diguéssim, ell tenia 5 germans, 2 germanes mestres, les dues depurades, i llavors van anar a viure fora de Catalunya, i llavors tenia un altre germà que va quedar solter, i llavors tenia el germà més petit, amb el qual es portaven 10 o 15 anys, que quan va ser l'hora d'estudiar aquest germà petit ja havien mort els pares i ell li va finançar els estudis i el va tenir com afillat, no? És com que ell no tenia fills, doncs aquest germà era com afillat. Després, no sé ben bé les circumstàncies, però el fet és que el germà va estudiar arquitectura i que en l'any 40, en el primer llistat d'arquitectes, figura com a arquitecte de Madrid, el qual vol dir que devia fer mèrits perquè era el moment en què estaven depurant els arquitectes, la majoria dels arquitectes, o sigui, eres apte o no apte per seguir fent el mateix que s'explica sempre sobre els mestres, no? El que explica en Montmarquès insistentment, el mateix va passar amb els arquitectes. I aquest germà petit doncs, va ser arquitecte l'any 40 i a partir de llavors va ser sempre més arquitecte a Madrid, a Tetuán i a les altres places. I jo, al començament de la meva recerca, doncs clar, vaig veure que aquest senyor havia tingut 2 fills, ja és mort aquest senyor, i els 2 fills són arquitectes. Vaig dir, aquesta gent tindran sensibilitat amb el tema i m'ajudaran a explicar-me una mica la vida d'aquest senyor. I quan els vaig trucar em van dir que no mereixia un llibre, que el seu tio era una molt mala persona, que no mereixia cap llibre, que si volia fer un llibre el fes del seu pare. Que el seu pare sí que havia sigut un gran arquitecte. I tant un com l'altre són 2 germans bessons i els dos em van dir exactament el mateix. Vull dir que ell...
Va ser primer de la llista, potser pel fet de dir-se blanc.
Sí, poder ser.
Ara faig una interpretació.
Vull dir, no sé si aquest germà va tenir alguna manera, alguna cosa a veure amb tot el procés de depuració posterior, fins i tot del propi... Normalment anava... No ho sé. No, el nebot no és nebot, és un cosí, és el fill d'un cosí, que és l'única persona amb la que ell tenia, la que es va cuidar, la que els passava els Nadal o la que passava els caps de setmana, i és aquest que és marmesó del seu testament. Sí, una història.
Ah, perquè ell ja no ho va deixar als seus germans.
No, res. Ho va deixar tot a la Generalitat, a l'Ajuntament, a la Creu Roja, ho va deixar tot. Clar, per això els altres estan també, suposo, contents.
Molt bé, esplèndid. Moltíssimes gràcies, Gemma.